Desde 1988, Óptica Pelarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 7 de juliol, bueno, Sant Fermín, un Sant Fermín raro, però segueix sent Sant Fermín. Però així que ens preocupa, pues ens preocupa, i se conveni que està per arribar a un acord d'este conveni col·lectiu per a la indústria de taulells, paviments i rajoles ceràmiques. No arribem a un acord. El 14 de juliol segueix en peu ixa vaga. Per què? Pues perquè ahir, 6 de juliol, per la vesprada, les 4 de la vesprada, se tornen a reunir. A reunir, val? Van parlar sobre la una en Vicent Xiva, que era el secretari general de la Federació d'Indústria, i quan va eixir de la reunió ens enviava este vídeo que van a sentir.
Bueno, acabamos ahora la reunión. Ha durado una hora y cuarto aproximadamente. Totalmente desacuerdo, las partes nos mantenemos en nuestras pretensiones y la patronal pues sigue también en sus pretensiones de quitar la antigüedad, de compensar, absorber, de no rebajar la jornada laboral y el único ofrecimiento es un 1% por cada uno de los 3 años de vigencia del convenio. Así no podemos firmar un acuerdo, vamos claramente a la huelga, así que este viernes haremos asambleas de delegados, los dos sindicatos, y yo creo que la huelga está servida. No es muy difícil que de aquí a lo que queda seamos capaces de llegar a un acuerdo. Estando tan distante, se tendría que dar un vuelco de la situación muy radical. Bueno, y que bueno, para eso está puesto también la huelga. Vamos a ver si surte efecto, pero entendemos que así este sector no se merece lo que pretende la patronal de un convenio ramplón que no y muy austero y que con unos aumentos salariales y al contrario quitarnos cosas como es la antigüedad que es un plus a este convenio. Lo siento mucho, pero nosotros tendremos que hacer nuestro trabajo y bueno, la huelga está ahí, no se va a quitar y vamos a ver lo que pasa. Gracias.
Un conveni que afecta vora 15.000 treballadors i que qualificava Vicent Xiva, el secretari general de la Federació d'Indústria, de ramblón. Ara sí, comença protagonistes. Maria Ventura, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Víctor Rubio se n'acaba d'eixir una estoneta, suposa que haurà tingut sí. Una notícia d'última hora. Pots passar, Víctor?
Sí, és que el tenim passejant per
torna
ahí, no?
A entrar, Víctor. Benvingut, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Bon dia.
Suposa que tenies notícies, per això has eixit, que després les contaràs, no?
Sí, algo se está movent.
Algo se vale. Está movent.
Maria, què te pareix? Califiquen la jornada d'ahir, la reunió del dia 6 que tenien de juliol. com a una reunió nefasta, no?
Sí, perquè la veritat és que pareix això, no? Els sindicats reclamen que, bé, el sector ceràmic continua pujant, no? Però els seus sous s'han quedat estancats des d'aquesta crisi i no tenen cap compensació. Fins i tot avui veiem en els mitjans de comunicació que en aquest segon trimestre de l'any doncs torna a pujar, no? La ceràmica amb un bon any, amb un bon ritme, però clar, al final tindran que arribar a un acord, no? A més, nosaltres ens estem jugant moltíssim, Susana, perquè són moltes les famílies que depenen del sector del taulell a la nostra província, no?
Claro, ja no és el sou i abans, sinó també que respecten l'antiguitat, que no s'absorbisca, que... És dir, són diverses coses que per això estan els agents socials, per arribar a aquestes negociacions, eh? Jo espero que el dia 13, que és la pròxima reunió, apleguen un acord. Ja he dit que el divendres que els dos principals sindicats es reuniran i que tornaran a tractar el tema. No sé, diuen que les 40 hores innegociables i el manteniment de la antiguitat també innegociable. I la patronal, pues, ahí està arrastrant un poc i jo pense que això és mal acuerdo quasi sempre. Et pareix, Maria, una estoneta de publicitat i entrem en les notícies?
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Ninanín, a partir de setembre, la tegua nova Academia de Extraescolars a Vila-real. Ninanín, un gimnàs per a exercitar les teues habilitats, robots, anglès, música, activitats molt divertides i innovadores. I també repàs d'assignatures. Apuntat ja, vine a conèixer-nos a la nostra escola d'estiu del 21 de juny al 3 de setembre. Encara hi ha places, en horari de 7:30 del matí fins a les 3 del migdia. Telefona al 641-291-269. O vine a Ninanín, a l'avinguda Francesc Tàrrega número 71, entresol C de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Buscas productos cárnicos de calidad y caseros? Encuéntralos en Carnicería Juan Bou, especializados en carne de cordero lechal, elaboración casera de longanizas y hamburguesas, fiambres selectos, además de elaboraciones sin gluten. Las mejores carnes están en Carnicería Juan Bou, calle Piedad 52 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Ara sí, Maria, notícies que ens interessen i molt en aquest moment.
Pues sí, ja sabem com es comencem. Xifres de Covid, perquè s'han notificat 998 casos nous de coronavirus a tota la Comunitat Valenciana, 115 són de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 244 persones ingressades, 11 a la província de Castelló, d'ells un pacient en l'UCI. S'han registrat 4 defuncions i un sí que pertany a la nostra província de Castelló. D'acord amb les dades registrades en aquests moments hi ha 10.901 casos actius, la qual suposa un 2,59% del total de positius. Dels brots registrats, 2 tenen 10 casos o més associats i cap d'ells pertany a la nostra província de Castelló, Susana.
Maria, veuràs, hem consultat els experts sobre l'actitud de la població actualment en la pandèmia. Si et pareix bé, sentim l'àudio.
Trobem de tot. És cert que hi ha famílies molt col·laboradores i s'agraeix molt, on immediatament claven totes les mesures restrictives, però també trobem tot el contrari. Gent que es nega a fer-se la PCR, gent que no vol estar aïllada, o inclús ahir una dona ens deia menys mal que ens haveu citat la PCR avui de matí perquè a la tarda tinc una boda.
Ojo, avui en dia el que està passant en el que pensa la gent sobre el virus. Això era impensable farà un parell de mesos, és a dir, quan se detectava era brutal. I no hem d'oblidar que estos mateixos experts adverteixen que la variant Delta serà majoritària en un mes.
Clar, el problema ja no està en eixir, ja no està en que sols, tan sols es contagien els joves, sinó aquestes variants que poden eixir. No? Que la Delta sí que està pareix, no? Que està controlada la vacunació, però poden sorgir moltes altres, no? I per això tenim que tindre molta cautela, Susana.
Avui Ximo Puig es reuneix al comitè d'experts i demà convocarà aquesta taula interterritorial, perquè ell sí que és dels que vol posar algun tipus de mesura.
De mesura, sí. Està damunt de la taula, tornar a tancar l'oci nocturn i tornar al toc de queda per frenar totes aquestes algarabies, no?
Ah, no, diré, és que si només tanca l'oci nocturn, al final sempre paguen els mateixos.
No, és oci nocturn i toc de queda en general, no? Perquè diuen que hi ha que abordar el tema on s'està produint aquesta incidència, que és en aquests botellons, en aquestes festes nocturnes entre la gent, no?
Vale, però és que entonces el botellón no té cap culpa al de l'oci nocturn. Igual en l'oci nocturn s'estan fent totes les mesures com calen.
Sí, però es diu que es relaxem més quan hi ha vidre de pel mig, no? També és veritat que avui estava escoltant parlant, no? Que m'ha cridat molt l'atenció i és veritat que el botelló ha sigut il·legal sempre, però s'ha normalitzat, no? I a lo millor per a abordar el tema el, on s'està contagiant més la gent és en esos botellons que estem veient a les platges amb tranquil·litat, no? A lo millor es necessita més efectius no? De seguretat perquè aquestes aglomeracions no es produïsquen. I també han parlat d'un poquet de que a lo millor no s'ha traslladat ben bé quan es pot usar o no la mascareta i fins i tot ja es retorna a que es puga recuperar en els espais públics, no? De nou.
A tot això li han preguntat al president del govern perquè Castilla i Lleó ha demanat restriccions i ell diu que no ho veu necessari aprovar mesures davant d'aquest augment de contagis perquè diu que ja n'hi ha una, que és de 1 a 6 del matí, que poden decidir-ho les autonomies. Llança el missatge a la població jove, però també diu aquell missatge de entenem que estigueu fatigats, som tots conscients de que estem entrant en l'estiu i que heu acabat el curs escolar, la universitat, però és molt important pues preservar la prudència perquè poden llastimar a d'ells mateixos, a la gent més jove, però també poden enfermar a les generacions més majors que són més vulnerables. Això és el que deia el president després de subratllar que el més important és seguir el procés de la vacunació, que ha dit que està registrant xifres rècords en Espanya. Ha insistit que és el compromís seguir sent lograr que el 70% de la població espanyola estigui vacunada abans que acabi l'estiu. És dir, el president del govern diu que les autonomies decidisquen per elles mateixes. Però Ximo Puig, que sol ser un dels presidents més prudents que hi ha, jo tinc el convenciment de que ens trobarem en mesures després d'aquesta
declaració,
d'aquest Consell Interterritorial. És dir, ell hi posarà cota perquè és que té clar que vol avançar en vacunació i que la gent jove vagi retenint-se, però ben cert és que s'han acabat les universitats,
les escoles,
bé l'estiu...
Sí, és que, Susana, també s'estem jugant moltíssim econòmicament perquè estem damunt de la taula amb tot el període estival i turístic que ara es començaven una altra volta a reviure, no? És una llàstima que tinguem que tornar enrere per la irresponsabilitat d'alguns, no?
I a veure, està clar que segurament en d'això de 18 anys no ho penses, però la gent d'esta edat, el més normal, per desgràcia, és que treballi en estos tipus de serveis, en l'oci nocturn, en... M'enteneu per on vaig? És que al final, si ho tanquen altra volta, esta gent jove, igual no t'ho peta treballar en estiu.
Però he fijat un segon. És dir, una cosa és el que diu el president del govern, que ho traslada a les autonomies, per tant, per mi és allò de llançar la pilota cada autonomia en funció de com estiga, però és que els experts, la gent, els sanitaris, els epidemiòlegs, te diuen que el govern... El consell al govern és tanquen l'oci nocturn en tota Espanya, alerten i demanen frenar la quinta ola limitant la mobilitat a partir d'una hora de la nit i realitzant cribats entre la població més jove. És a dir, quan ells, que manegen xifres, diuen tornem, tanquem i cribem a la gent jove, és perquè ara en aquest moment el foc està ahí.
Sí, clar.
I recordem que portem quasi 2 anys d'experiència en tot això. A veure, i no anem a dir noms, Maria, no anem a dir noms, però este matí quan has entrat tu m'has dit de 2 persones que han tingut el Covid i que una d'elles ha faltat.
Sí.
Perquè era una negacionista.
Sí, sí.
No va voler vacunar-se.
Correcte. Sí. És que en aquests casos ens anem a trobar també, no? La responsabilitat també està damunt de la taula, no? De persones que sabem que han faltat a causa del Covid, que se'ls estava etiquetant com que estaven vacunades i no ho estaven.
Clar, nosaltres ens preguntem, perquè a més són gent que d'una manera o una altra toca un poc en l'ofici que tenim Maria i jo, val? I diem, ui, però per l'edat devia d'estar vacunat, tan greu l'agarrar com per a morir-se? Pues no, se'm ha assabentat de que evident que efectivament no estaven vacunades. Per lo tant, on tenim ara el foco? En la jove, perquè no té la vacuna posada. I el problema és que si no avança la vacunació, estos més joves pot ser que contagien, perquè ja no estem parlant de persones de 50, estem parlant de persones a lo millor de 40, que encara no s'hagin vacunat. I la cosa se va propagant i venim i anem cap a la quinta ola.
Clar, no sé. Sí, hi ha que frenar-la, per això, però per responsabilitat, i també és una activitat col·lectiva, o sigui, que no siguen egoistes, no? Quan tot passe estarem més tranquils, però ara hi ha que demanar cautela, no? I també ser corresponsals els uns dels altres, no? Tindre responsabilitat, Susana.
Lo de l'oci nocturn que deia ell i tenia raó, és dir, ahir estan més controlats que si fan botelló, i botelló el fan, però és que si fan, o sigui, si a la una torna a vindre la restricció, botelló no hi haurà.
Clar, si ja toc de queda. Tu fixa't que ara mateix... és com si haguera toc de queda a les 2 del matí, perquè a les 2 del matí ese oxe nocturn té que tancar. Si tu fiques el toc de queda a les 2 del matí, la gent s'anirà a casa, no es quedarà en esa platja fent el que estiga fent, no?
Me pareix una bona solució, això.
Val? Però és veritat que a lo millor allargar més l'oci nocturn és contraproduent perquè ens relaxem massa sense mascareta. Però això, mentre s'està aixina el tema damunt la taula, és veritat que es continuen arribant les ajudes a aquest sector, ja pot... i en aquest cas, no, ja es pot acollir a les ajudes de 500.000 euros que ha ficat en marxa la Diputació de Castelló. La institució provincial ha donat aquest dimarts llum verda a les bases de la convocatòria d'ajudes extraordinàries per a aquests establiments.
Per a que acabin d'aguantar el temps que ens queda, ja queda poc, pràcticament ens queda res per a estar vacunats. Estem a juliol i no pensem en la vida que tindríem la vacuna tan ràpid. L'any passat, a aquestes hores, tenim una incertidumbre dins del cos que ni mos ho creiem.
No, clar.
Per lo tant, pues això.
I no veiem ni clar la vacuna, i fixa't que així estem vacunant-nos amb molta gent ja que s'ha ficat eixa vacuna, no? Aixina que anem endavant, simplement calma a tots, per favor. Bé, passem a parlar i xerrar d'altres temes, perquè la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies està conmocionada i manifesta la seva més sentit pesar per la terrible mort d'una reconeguda doctora i el seu marit en un accident en la qual està involucrat un conductor de camió drogat. Per això reclamen controls d'alcohol i drogues periòdics i obligatoris per a tots els conductors professionals, Susana.
Hombre.
És que és el més lògic, no? Es pareix increïble. Per cert, l'Ajuntament de Castelló comunica ja la reobertura al bany de la platja del Gurugú aquest dimarts, després d'informar la Direcció General de l'Aigua de la Generalitat Valenciana per l'estat de l'aigua que s'apte ja per a que puguem banyar-nos, Susana.
I jo, Maria, no sé, ho desconec. Tan ràpid és la...
Tan ràpid, sí, és veritat. Sí que és veritat que en altres platges ho he vist que es pot pujar i baixar i tancar demà, tornar a tancar després demà, obrir i un poquet d'embolic. Però anirem informant de quan ens podem banyar i quan no, val?
O sigui, tenim molt de litoral...
Sí.
Esperem un poc, no...
Clar, amb calma. I que, per cert, ens quedem a Castelló perquè avui ja comença l'extracció d'eixe valixell que va por volcar, no? Al port de Castelló. Malgrat això, el president de l'autoritat portuària, Rafa Simó, sí que ha explicat que es continuarà amb els treballs de búsqueda de l'estibador desaparegut, que recordem que segueix sense trobar el seu cost. I, per cert, Susana, us recordeu del banyista de 53 anys que es va ofegar ahir dimarts a Benicarló? Aquest home que va morir va morir ajudant a dos banyistes que es van quedar atrapats en l'aigua de la platja del Morrongo. El mort es va llançar a la mar per a rescatar a un pare i a la seva filla que no podien tornar a l'orilla, no? Pels seus propis mitjans. Aquests dos van aconseguir aferrar-se a una boia i van ser finalment auxiliats per quatre efectius de la policia local i una patrulla de la Guàrdia Civil. No obstant això, l'home de 53 anys va desaparèixer i se li va trobar inconscient en l'aigua amb símptomes d'ofegament i el SIC va intentar salvar la seva vida, però l'home no va recuperar les seus constants vitals. Una llàstima,
una,
no? Però
llàstima.
Recordar que això, que l'home va intentar, va morir, no? Intentar salvar aquestes dues persones. Continuem en platges. Platges sense fum. I és que la bandera de platges sense fum ja oneja a la platja de Les Marines de Nules. Amb aquesta acció la zona estarà lliure de fum durant tot aquest estiu, de manera que estarà prohibit fumar dins d'aquest recinte marítim. Amb tot, entre les accions que es duran a terme, cal assenyalar que es delimitarà i senyalitzarà la platja per a preservar a la població i al territori dels efectes nocius del tabac i de les burilles, no? Dels cigarrets, les colilles, no?
El que jo crec que tot el món notarem.
Sí.
Les platges on no se puga fumar i ja no tindrem estes molestes. Has dit tu la paraula, jo sempre li
burilles,
dic colilles.
Burilles.
Sempre dic aquestes molestes colilles que ens trobem en l'arena i que tarden tant en degradar-se.
Sí, una llàstima. I bé, Susana, ja venim a parlar de Vila-real. El primer és que el regidor del Partit Popular, Adrián Casabó, aposta per Jaume Llorenç per a la Secretaria General del Partit Popular de Vila-real.
Vaja, ha sigut una sorpresa per a mi. Haurem de preguntar si ha sigut per a algú més. Si algú ens vol enviar un WhatsApp, cap problema. Nosaltres volem saber què pensen de que el candidat a la presidència del Partit Popular de Vila-real, Adrià Casabó, hagi anunciat que Jaume Llorenç serà el president, el secretari general de la formació a partir d'este dissabte. Suposa que per a gustos, colores... Algú mos dirà algo, segur.
I ara, Susana, sí que entrem a parlar de les notes de premsa que ens ha enviat l'equip de govern de l'Ajuntament. Primer, dir que l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha decidit mantindre vigent el decret de suspensió dels casals de Vila-real a l'espera d'avaluar l'evolució de la pandèmia. Ja sabem que fa unes setmanes vam xerrar amb la regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez, sobre que van demanar, no, a la policia local que redactaren un informe per veure si al setembre es podia retornar l'activitat als casals, però ara, per a aquestes dades d'incidència que han pujat, doncs han decidit frenar-ho.
Sí, este dictat va ser el 26 d'agost del 2020 i jo sé segur que estaran pendents de veure el que diu Ximo Puig per anar avançant un poc les coses. També han recordat i retenim que recordar que la vacunació passarà de la on s'estava fent actualment ara, que era
el centre de festes, el Casal Fester,
de fires i congressos, passarà a l'estadi de la ceràmica, que serà el pròxim centre de vacunació. Recordem que era per la calor i altres circumstàncies que feien que vegueren que este, l'estadi de la ceràmica, és millor centre per a la vacunació, que estarà a partir de dilluns que sí. Ve previst que tota la gent que hagi rebut, que tenen que anar a vacunar-se el dilluns, que ja no vagi al centre de fires i congressos i que vagi al estadi de la ceràmica.
Bé, i finalitzar dient que Vila-real ha de tramitar 3 préstecs per afrontar l'herència urbanística i nous projectes després de 2 anys de contenció del deute.
Sí, diu que recorrirà, pues farà este, una operació de crèdit de 6,2 milions d'euros per a pagar a l'urbanisme i inversions com a comprar el solar de l'IES o l'edifici d'economia gràcies a rebaixar fins 56% l'endeutament el 2020. Bueno, en teoria no hi ha més remei que trobar aquests préstecs. Hi ha gent que està un poc cansada de sentir que sempre s'ha d'estar traient préstecs i demés. Però vaja, l'alcalde considera que ho ha de fer públic, doncs pues nosaltres ho transmitim a tots vostès. Avui, Maria, anem a parlar en el CESIF. Per què? Pues perquè el sindicat torna a dir lo mateix, alerta de que a fecha d'avui únicament han obert 8 de les 17 instal·lacions que va anunciar el Consell. Sí, sí, és consultorio. Sabeu? Allò que diuen que els consultoris se tornarien a obrir, bueno, pues, dels 17, diu que a fecha d'avui només n'hi ha 8. Parlem amb Vicent Navarro, que ell és el representant de Sanitat en el CESIF, i que ens explique per què no s'han obert o quins són els que no s'han obert. Una pauseta de publicitat i anem a esports.
Estàs a la 92.2 FM.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
En carnicerías, embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en carnicerías Flor ponemos en marcha 2 superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea. Su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir.
Ara sí, anem als esports i tenim una notícia que, bueno, en principi diuen que van a debatir-la, veurem si és així. Resulta que Carrie Richardson no participarà en els Jocs Olímpics. No participarà no perquè no vulga, sinó perquè no la deixen. Ella corria els 100 metres, és així, no?
Sí, 100 metres lliures i ha donat positiu en cannabis, en marihuana.
Anem a veure. I aquesta xica no sabia que van a fer-li proves, ni més ni menys que perquè els que participen en uns Jocs Olímpics tenen que partir en les mateixes possibilitats i no tenen que utilitzar ningú estupefacient?
Bé, diguem que a part la moralitat de si n'hi ha que fumar marihuana o no, la primera és, si una xica que ha fumat un canut, fiquem que ha sigut un, ha guanyat una carrera, tu creus que el canut li ajuda a guanyar la carrera?
El que no li ajuda és no respectar les regles dels Jocs Olímpics.
Clar.
És dir, Anem a veure. Mira, si tu no pots prendre d'una aspirina perquè te fa mal el cap, simple i llanament perquè te fa mal el cap i no pots prendre-la perquè donaràs positiu, oye, pues lo siento. Si n'hi ha unes regles, n'hi ha pa tots. Perquè si no se faria... de tot.
No, però no, és que moralment l'estil de vida d'un esportista té que ser sa, i si ella dona en positiu en cannabis, ella és una referent per a l'altra gent, i això és el que es vol evitar. Ja no és que és veritat que els efectes de la marihuana són més relaxants, no tan accelerats com altres drogues, Maria, o no altres estupefacents, però tu estàs sent un referent per a l'altra gent, i un esportista té que ser pulcre. Un esportista té que ser pulcre per a aquesta situació.
Però entrem en la part moralista, Maria.
Jo, no, pues dic... jo moralista, vale, o sigui, a mi me pareix bé que vale, no xugue.
Entrem en la part moralista, però jo ja t'he dit que és que no se poden prendre una aspirina si es fa mal el cap.
Clar, clar, és que...
És dir, i l'aspirina te la venden en una farmàcia. En una farmàcia.
Vale, però ja, tu ja has dit, te fa mal el cap i te prens algo per a que no te faci mal el cap. Ja t'està ajudant, però en què t'ajuda a fumar un canut?
Perdona, espera un moment, perdona. Si tu no et trobes bé, he dit jo que entonces lo que fas és, pues te prens una aspirina, en este cas, tu tens que anar a consultar lo que te está pasando y lo que puedes prendre o no. Pero desde luego, pa fumarse un canuto no consulta.
Clar.
Perquè
no
a lo mejor ella te pot dir que s'ha fumat un canuto perquè a ella li fa mal l'esquena, lo que li lleva el dolor és el cannabis. Perquè hi ha gent que defensa aquesta postura.
Clar,
que
és veritat, això és veritat.
Clar, no estem parlant de que hi ha gent... O sigui, de que és perquè, anem a veure, que és una forma de, no sé, com quan te prens una beguda misteriosa. No, no, estem parlant que potser ella ho agarra de forma terapèutica.
Molt bé, molt bé. Sí, ara
ve,
ben portat,
ara Susana. Ve l'altra part. Ella, per a defensar-se, va dir que havia pres una escala des del canut perquè la seva mare acabava de faltar feia dos o tres dies.
No em pareix... O sigui, a veure, és que moralment... No, ho sent, però no.
Però bueno, al final...
I me pareix aprofitar algo molt dolent.
Ha passat això i no participarà en els jocs d'ací dues setmanes.
Però dona compte, això li serviria a ella per a relajar-se mentalment, val? Pues és que a lo millor tampoc se pot prendre una pastilleta per a relajar-te.
Un diazepam, per exemple,
no? No se la pot prendre tampoc. Que no participarà, que això servirà de correcció per a la gent que puga pensar que algo no és legal.
Aprenent.
Que no, que ja està.
Dir que algo paregut va passar en Michael Phelps, per exemple, que crec que va ser en Las Vegas que el van pillar una volta, va estar prou anys inhabilitat, però després va tornar i va tornar a aconseguir moltíssimes medalles.
Però no se li va ocurrir tornar a prendre estupefacients?
No ho sabem.
Perquè si no, castigo que te crio, no?
Sí, si l'hagueren pillat, haguera tornat a tindre que estar inhabilitat.
Clar, si és que n'hi ha unes normes, n'hi ha unes regles, si no seria un mundo sin ley, és dir, és que les coses no poden ser així.
I després també el que deien alguns és que, clar, si tu en el teu estat dels Estats Units és legal prendre marihuana, a partir de quin punt entra la norma del teu lloc o la de la Federació Olímpica?
La dels Jocs Olímpics, perquè tu estàs en els Jocs Olímpics.
Clar. Hombre,
òbviament.
Faltaria més.
Això t'he dit, tu.
Això també és el que van defensar molts altres companys d'ella.
Val, però anem a veure. Queda-te a casa. Jugant a casa.
No, és que per aquesta mateixa raó hi ha en llocs on les dones no poden entrar a un estadi de futbol i a lo millor tindria que prevaldre, no, que les xiques jugaren amb un, com es diu, burkini.
Sí.
Pues això, o sigui, el mateix.
Sí, no, és indefendible, Víctor, en no, dos contra un.
No, això no, això és el que deien alguns companys d'ella. Bueno, va caure Espanya.
Jo estava dient, estàs començant en esta notícia?
És que...
En els penaltis, tercera pròloga seguida, segona tanda de penals consecutiva, i Itàlia ne va anotar més. Jo, per dir-lo d'alguna manera... A veure, jo crec que ningú esperava que Espanya arribara a la semifinal.
Jo això vaig dir. Jo vaig dir que és positiu perquè ningú ho pensava. És més, en la ronda dels quatre, no? Quasi se'n va fora al tercer o segon partit.
En els grups, al final se la va jugar contra Eslovàquia. Contra Croàcia vas patir lo que no estava escrit. Contra Suïssa lo mateix. I al final Ayr era el primer rival gros, diguem... Vas fer el teu millor partit de tota l'Eurocopa i encara així no te va donar per a, per a passar a la final.
Vaig a dir que qué bonico el moment dels penaltis. Uh-huh. O sigui, me va agradar moltíssim la fraternitat que havia entre els dos rivals.
No, ahí diuen de... que ahí diuen que el va enganyar,
Ui, per favor.
Sí, ahí diuen que Jordi Alba havia guanyat el sorteig i anaven a tirar els penaltis on volia Jordi Alba i el jugador italià el va confundir i van tornar a repetir el sorteig i va guanyar Itàlia.
No, a veure, diuen. Dime direte, rumores.
Sí, rumores.
No. ¿Qué es? Dime direte o es...
Es que es imposible saber-ho.
És impossible. Jo no dia això. Jo dia que abans de començar la tanda de penals, val? Tots dos els porters es van abraçar. Un dels és veritat, no? Que eren rivals, o sigui, no era broma. Després Luis Enrique s'estava apropant també a xerrar en alguns dels italians i s'estaven somrient.
Sí, però quan dius que se van abraçar els dos porters, jo recordo el Villarreal que ens va passar que va ser el porter de l'equip contrari el que va perdre, s'abraçaven pensant que si no es tocaria al final passar
el
Villarreal
no.
De futbol, que era el que més recent tenien.
No, però això era que, i a més després quan van fer això, lo de la moneda per veure on es ficaven, la veritat és que es veien molt bé, o sigui, a mi em va cridar moltíssim l'atenció.
Dir que, però és que diuen que el futbol no interessa, 14 milions de mitja d'audiència en els penals, 7 de cada 10 espanyols que tenien la tele encesa estaven mirant a la selecció, i dir que avui a les 9 l'altra semifinal a Anglaterra contra Dinamarca. I ara ve una altra polèmica.
Espera, qui diu que el futbol no interessa?
El president del Real Madrid.
Clar, quan tot lo de la Superliga, és que ho portarien des d'abans d'això ho portarien.
El president d'un club de futbol diu que a la gent no li interessa el futbol.
Això va dir.
Sí, i per això es creava la Superliga.
Pues mira, jo li dic a la gent que quan juga a Espanya, per exemple, que a nit estava jugant, entre quina hora i quina hora?
Va començar a les 9 i crec que va finalitzar sobre les 11:30, 11:40.
Pues mire, jo els convide a la gent que no són tan futbolera a que vagi passejant per el carrer, i és com si portares una crònica contínua, és dir, de cada casa, i més en estiu perquè estan les finestres obertes, va sentint què és el que està passant.
Li ho dic jo, que estava passejant a la meva gossa en el moment que va marcar Espanya el gol i quasi vam assustar la gossa i jo i ningú més perquè estàvem més soles en el carrer, o sigui que... Bueno, me pareix que acaba de marcar, no?
Sí, i bueno, en tres breus, i Borra ha renovat fins al 2024, el dilluns se van fer 5.000 abonats, el femení del Villarreal ha fitxat una portera, Pamela Tajonar, havia estat en el Barça i ara estava en el Logroño, i bueno, la polèmica és que el primer partit del Villarreal de la temporada serà en dilluns. Dilluns dia 16, primera jornada, Villarreal-Granada, a les 8 de la vesprada, segons el meteorólogo Tebas, a 25 graus.
Escolta, que millor forma de començar una setmana que tornant al camp a anar a veure el Villarreal.
Que li pregunten això al president del Villarreal Club de Futbol.
Li pregunten això a tots els treballadors que el dilluns a les 8 de la vesprada estan treballant i no poden anar al camp.
Jo crec que en este cas que el president del Villarreal Club de Futbol és una persona que sap que així en esta zona, sobretot que és una zona taulellera, això ara la gent va, moltíssima gent a turnos, que són seguidors de futbol, deu d'estar prou emprenyat, Val? Tu eres una persona que tenies ganes de fer aquesta pregunteta, no?
Sí, ara quan anem a preguntar a diverses persones dels abones que estan en la cua, aquesta pregunta la incluirem. Clar, després no entra a valorar que Tebas diga que, per exemple, un dissabte d'agost en Cádiz fa 25 graus, perquè no s'ho creu ni ell, però bueno, té tants compromisos en tantes televisions que al final té que colar tots els partits com puga.
Un 25 graus?
Sí, segons ell, en Cádiz, un 14 d'agost en Cádiz, a les 7 i mitja de la vesprada fa 25 graus.
Serà al seu barri.
Això qui s'ho creu?
Al seu barri.
Ningú.
Ah,
però té que ficar això, si no la federació pot entrar a dir-li que no se pot jugar aquest partit.
Ah, vale.
És que així va molt d'acord això que m'acaben d'enviar. Algú sap quants tontos toquen per persona? És per veure si vaig a ser jo el que estic atendent a tots.
Ai, sí. Això passa molt, Sí,
o sigui, sí. Crec que hi ha una norma de la federació que si se supera certa temperatura no pot començar el partit. Entonces Tebas fica que segons una mitja de met que s'inventa ell, en cada estadi fan 25 graus, 26, per a que es puga jugar a l'horari que ell vol, per a la televisió que ell vol.
Inventársela, vosotros direm que supuestamente se la inventa.
Suposadament se la inventa.
Saps que estan molt pendents d'esta ràdio perquè en futbol som els número 1 i quan nosaltres diem algo així puja el pa. Quan està Javi som molt prudents i així no tenim a Javi perquè vaig agarrant-nos per dir
puja la temperatura, no? Quan parlem de futbol puja la temperatura.
Jo crec que se pot buscar en qualsevol lloc que en Càdiz en agost mai han estat a 25 graus.
Suposadament no.
Escolta, i qui ho ha dit se'l pot enviar, no? És que vaja, abans, no? Anar tantejant el tema de com està el caloret per allà baix, no?
Presuntament s'acaba d'inventar que habran 25 graus.
Però bueno, això, el primer partit del Vila-Real, dilluns, dia 16 d'agost, a les 8 de la vesprada.
Bé.
Me pareix bé.
Bé.
En 25 graus?
Sí, bé, segons ell.
Hem acabat des de Ports?
Ja està.
Maria, una pauseta de publicitat i rebem el primer convidat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Vila-real.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Vila-real del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Vila-real. ¡Te esperamos! César Inisorum, los acaricidas a base de Exitiazox originales de Certis. Ambos productos con la mayor dosis de uso de 800 gramos hectárea frente a 375 de otros formulados del mercado y con mayor volumen de uso de 4.000 litros de caldo por hectárea frente a los 2.500 de otros productos. Duerme tranquilo y no corras riesgos en tu cuaderno de campo. En Certis trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Vila-real, teléfono 964-520428.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Vila-real, 964-520654.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Vila-real. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Vila-real. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
No te
quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar, no te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito.
Hem rebut una nota de premsa on ens diuen que els transportistes del Port de Castelló aniran a la vaga de forma indefinida a partir del pròxim dilluns 12 de juliol. Diuen que davant de problemes que es venen arrastrant en la operativa de càrrega i descàrrega de contenedors en la terminal on operen. Nosaltres, per a saber l'opinió de l'Associació de Transports de Mercancies per Carretera de Castelló, ACTM, y anem a parlar amb la seva secretària general, Lara San Miguel. Buenos días, Lara.
Buenos días, Susana.
¿La postura de la CTM, Lara, respecto a esto?
Bueno, como no puede ser de otra manera, Susana, apoyamos las reivindicaciones de Astrapor. Pero de momento estamos por la vía de las conversaciones con todas las partes afectadas para llegar a un acuerdo lo antes posible. No obstante, consideramos que nuestros asociados son libres de unirse o no al paro que los transportistas del puerto han convocado. Uh-huh. El sector del transporte de mercancías por carretera viene denunciando desde hace mucho tiempo los tiempos desorbitados de espera que se producen en algunas empresas del sector cerámico y terminales portuarias. Y este aumento de los tiempos de espera, hay que pensar que origina graves perjuicios a las empresas de transporte y logística. Conllevan muchas pérdidas de horas y aumento de costes para el sector sin aportar ningún beneficio ni valor a la cadena de suministro.
Lara San Miguel, secretaria general de ACTM, gracias por dar su versión de lo que en este caso ocupa y preocupa. Se me ha olvidado al principio decir que era Astraport el que convoca la huelga. Pero bueno, lo ha dicho usted, ya sabemos también la postura de CTM, que en definitiva es lo que interesa. Gracias por atendernos.
Gracias a ti, Susana. Buenos días y un saludo.
Hem rebut una nota de... María, fem este matí la entrevista a la representant, a la secretària general de l'Associació de Transports de Mercancies per Carretera de Castelló, a Lara San Miguel. Ella ens donava la seva versió dels fets, però sí que és de veres que Astraport està prou enfadada, perquè segons esta associació de transportistes la convocatòria de la huelga ha plegat després de ser impossible un acord en la reunió que van mantindre dilluns entre el representant de la terminal polivalente APM Terminals, l'autoritat portuària de Castelló i Astraport i la pròpia ACTM. Uh-huh. Jo no sé si al final tindrà que necessitaran alguna figura mediadora, però no sé.
Sí, és veritat que són dos postures molt diferents, no? Que ACTM aposta per el diàleg i Astraport directament aposta per aquesta vaga que podria efectuar-se pues, a partir d'aquest dilluns mateix, no? A partir del 12 de juliol, i veuríem quines conseqüències podria atraure, no, Susana? Perquè sempre ens tenim que preocupar per aquesta part econòmica que ens podria afectar moltíssim o inclús al prestigi del nostre port. Però és veritat que hi ha moltes deficiències o mancances que ells han al·legat i per això volen noves mesures o no, incorporar novetats o millores al seu treball.
Clar, ells el que volen és l'apertura de la segona porta d'entrada en el vial de la caseta d'eixida o la revisió diària de previsions i tràfic real per correu electrònic. És dir, és que per lo vist fan cues d'hores i hores i hores, el que comporta una quantitat de pèrdues que no poden assumir. I al final, pues bueno, també estan demanant lo que és seu. Algo que també em preocupa molt dels camioneros, de la gent que transporta i que no tenen massa en compte, era, este matí te ho comentava Maria, era aquesta falta de àrees d'estacionament de camions segures i protegides. Uh-huh. Per què? Pues perquè en realitat un conductor de camió passa la major part del seu temps en la cabina d'un camió. en almacens, en terminals, en intermodals, en àrees d'estacionament, en restaurants o al llarg de tota l'autopista. I seria primordial la importància que en aquests entorns proporcionaran un nivell adequat de seguretat, comoditat i dignitat, i ja que les condicions de treball d'ells pues, són, tenen poca seguretat, són prou inadequades i afecten també a que aquest sector cada volta siga menys atractiu. I no oblidem que és un sector que pràcticament fa la totalitat de venir a la totalitat de la mercancia a tot arreu del país. Hi ha una alta criminalitat de la càrrega que causa importants pèrdues financeres. Per què? Pues perquè
patixiran robatoris, ha, no? També,
claro,
Susana.
Hi ha una criminalitat molt alta i tenen molta por perquè són objectius de traficants i lladrons i lladres de càrregues. Mm. I aquesta gent està poc protegida. Pues des d'ací una crida per a que este sector de la població que tanta falta ens fa, perquè tu imagina't que de cop tots els camioners en plan te diuen no portem res,
no.
Pues com que trobarien totes les estanteries buides.
Això sí que seria un problema per a tots, no?
Clar,
que
aquesta
professió desapareguera o que hi haguera gent que ja es cansara, no? De no utilitzar aquest mitjà de transport que és fonamental per a nosaltres, no? I per això des d'ací també defensem i fem aquesta crida, no? Nosaltres ens unim d'aquesta manera, que les seues condicions milloren, no? Que siguen més confortables, i això el que tu has dit de patir robatoris i fins i tot agressions, suposo, no? que és un treball que no ens adonem, però és molt perillós ja per l'estat de les carreteres, mm-hmm. en la situació en la que tenen que viatjar i tot el que els envolta, no, Susana?
Un dato, els robos de càrrega sols en la Unió Europea resulten en pèrdues directes estimades en més de 8.200 milions d'euros per any.
Imagina.
I la majoria de robos tenen lloc quan els camions estan estacionats.
Hmm.
És dir, no té ni siquiera dret a descansar.
Clar, són més vulnerables, no? Estan a lo millor en llocs que no tenen seguretat o molta llum, tampoc, veritat, Susana, que l'enllumenament que és important és en aquestes àrees de servei per a veure què és el que passa per allà, no? I ha que tindré molta consciència en tots els sectors, pense jo. Perquè te'n recordes quan la pandèmia que passàvem, no? I aplaudíem a totes les persones que treballaven en els supermercats i també en aquests camioners, que era tan important la seva tasca per a que no es quedaren aquestes estanteries buides. Pues, fixa't ara, no? Pareix que quan tot passa ens recordem poc
clar.
De totes elles, no?
En fi, una pauseta de publicitat i el pròxim convidat.
Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Pero alborotada y las medias de color. Una chica yeye, una chica yeye, que te comprenda como yo. ¿No te quieres enterar? Yeye, que te quiero de verdad. Yeye, yeye. Y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, ye, ye. Que sea tu chica, ye, ye. Que sea tu chica, ye, ye. Que sea tu chica, ye, ye.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La Pelu se traslada a la calle José Ramón Batalla, número 44, en el Barranquet de Villarreal. Confía como siempre en La Pelu. Ahora, La Pelu de Azucena. Somos el mismo equipo humano, con una imagen renovada, nueva ubicación, pero con la misma profesionalidad, calidad, excelencia y buena atención. Pide cita ya en la calle José Ramón Batalla, número 44, o llama al 964-520472. Porque en La Pelu de Azucena sienten amor y pasión por lo que hacen, como el Villarreal Club de Fútbol.
El amante a Elia Leal.
Jardineria Gil Miguel Folk vol agrair al Villarreal Club de Futbol haver fet possible la il·lusió de tot un poble. En fet història. Gràcies, Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
Ja has sol·licitat la targeta FemPoble? Rebràs un SMS amb indicacions d'on recollir-la i podràs començar a utilitzar-la en més de 170 negocis. Adherits a la campanya. I tu? Encara no la tens? Sol·licita-la en vilatenda.com i gaudeix de les bonificacions comprant en els establiments de Villarreal. Comprant al poble. FemPoble, una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i Fundació Caixa Rural Villarreal.
Citricultor! Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
María. Ja és així l'estiu i no sé on comprar els llibres de vacances per als meus fills.
Xica, no li dones més voltes. Així, en el centre, en la papeleria Llibreria Carmen, trobaràs els llibres de vacances i, a més, ja pots fer la teua reserva de llibres de text i material escolar per al pròxim curs. Et donen totes les facilitats i col·laboren amb les AMPES dels col·legis e instituts de Villarreal.
Ah, en el centre? I on està?
Papeleria Llibreria Carmen, en carrer Covasanta 11 de Villarreal, molt prop de la plaça Major.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Marbres Bosquet comunica que durante los meses de julio y agosto, el horario de atención al público será de 8 de la mañana a 2 del mediodía y permanecerá cerrado por vacaciones del 2 al 22 de agosto. En caso de necesitar cualquiera de nuestros servicios, Marbres Bosquet les atenderá concertando cita al 638-249-171. Marbres Bosquet, Camino Bechi 10 de Villarreal.
Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano.
I el CESIP denuncia que Sanitat manté tancat més de la meitat dels consultoris que va prometre a obrir en la província aquest estiu. El sindicat ens alerta de que a fecha d'avui només ha obert 8 de les 10 instal·lacions que anuncia el Consell. Però per a que ens explique més, en més detall, tenim a Vicent Navarro, ell és el responsable de l'àrea de sanitat del CESIP. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días.
Pues va ser que sí, comentamos usted que y yo que iban a abrir estos consultorios y finalmente no se abren.
No se abren, no se abren. Vamos a ver, estamos acostumbrados a la política de mentiras del gobierno valenciano. Dice una cosa y hace otra cosa totalmente distinta. En rueda de prensa de 18 de junio, la consellera informó a todos los medios de comunicación y a toda la población en general que iba a abrir en toda la comunidad valenciana, se iba a hacer 7.000 contratos y abrir 32 consultorios. Y cuando llegó a la provincia de Castellón, pues enumeró qué consultorios se iban a abrir. Como nosotros estamos acostumbrados a las mentiras de la consellería, es decir, la consellera dice una cosa y hace otra contraria, bueno, esta nota de prensa está colgada en la página web de la Consejería de Sanidad, en el Gabinete de Comunicación. donde se dice todo lo que va a abrir, y que iba a contratar para la provincia de Castellón 117 trabajadores para esos consultorios. Pues bien, ¿qué hemos hecho? Pues coger el coche y, como tenían que ser abiertos el 1 de julio, nos hemos ido pasando después del 1 de julio para ver qué es lo que está abierto. Y hemos comprobado que de los 17 que había anunciado, hay 9 cerrados. Por tanto, ha abierto 8, es decir, menos de la mitad. Cerrados se encuentran Peñismar y Pintor Sorolla de Peñíscola, Las Fuentes de Alcalá de Xiver, Torre Nostra en Torreblanca, uh-huh, Avenida del Mar en Oropesa, Azulmar y Vilamar en Benicàssim, La Marjalería en Castellón y La Torre en Almazora. Esos se encuentran cerrados. Son, por tanto, 9 de los 17. Luego, además, nos ha tomado también el pelo, porque de los que abre, que tradicionalmente se abría mañana y tarde, ¿sí?, Concha y Marina en Oropesa se abrían mañana y tarde, este verano solo se van a abrir de mañana. Y Atlanta, que se abría mañana y tarde, pues solamente va a abrir por la tarde. Y luego, además de eso, se ha cargado dos de los tradicionales de toda la vida, que eran el refuerzo de Montanejos y de Benasal, ¿sí?, que era, pues lógicamente, porque en verano esas poblaciones tienen una gran presión asistencial como consecuencia de los balnearios y de toda la zona turística que es. Con lo cual, como de costumbre, mienten, engañan, dicen una cosa cuando hacen la contraria, y bueno, pues es muy fácil de comprobar. Se coge el coche y se va por estos consultorios que os he enumerado y están todos cerrados.
Además, también anunciaban en la provincia este refuerzo de 117 profesionales sanitarios.
Claro, para abrir todo esto, pero si van a abrir la mitad, ¿dónde están los 117? Pues no están. Es decir, es otra mentira. Eso es suponiendo que se fueron a abrir los 17, que sabían de sobra que no se iban a abrir. Prueba de ello es que no se han abierto. Entonces es muy bonito decir, no, y voy a contratar 117, y luego la realidad es la que es. Por ejemplo, hace 2 años anunciaron una sustitución en la ciudad de Castellón del, sí, 42% de los médicos. Y nosotros, en final de septiembre, octubre, que es cuando había acabado ya el plan de vacaciones, estuvimos pasándonos por todos los centros de salud y entrevistándonos con los compañeros, los coordinadores y, uh-huh, demás. Uh-huh. Y del 40-tantos% de médicos que decían y prometían en rueda de prensa que iban a sustituyeron el 10,5. Es decir, la cuarta parte de lo que ellos anunciaban. Pero como tienen un rostro de cemento, les da igual que la realidad sea otra de la que ellos anuncian. Ellos anuncian, dicen, sustituimos más que nadie, volvemos a la normalidad, vamos a abrir los 17 consultorios, y además los enumera y los dice. Y luego es mentira, abren 9 y a nadie se le cae la cara de vergüenza, ni siente rubor por la mentira dicha a la opinión pública, a los sindicatos, a los periodistas. Claro. Si es que aquí es una mentira detrás de otra.
Claro, y yo me pregunto, porque a todo esto el CESIP está pidiendo a la Consejería de Sanidad que cumpla con lo prometido a principios de verano.
Claro.
¿Hay más sindicatos que han reclamado?
Pues en principio nosotros somos los que estamos encabezando la batalla para exigir el cumplimiento de lo que dicen y afirman. Nosotros somos fundamentalmente los que estamos peleando, los que nos hemos parado por los centros para ver si es verdad. No sé si otros sindicatos se creen lo que les dice la administración. Nosotros queremos la prueba del algodón. Es decir, si dices que vas a abrir centros, vamos a ver si es verdad que los has abierto. Nosotros pues hemos cogido nuestros coches y nos, uh-huh, hemos ido por todos los 3 departamentos y hemos visto lo que se ha abierto. Y lo que se ha abierto es lo que se ha abierto, menos de la mitad de los que prometían. Por tanto, si ellos hablan de 117 refuerzos para estos 17 consultorios, como solamente hay 9, pues era mucho menos. Y encima nos toman el pelo, porque los que sí que han abierto, en vez de abrirlos mañana y tarde, que era lo que siempre se había realizado, ahora uno los abren solo de mañana y otro los abren solo de la tarde, y además tampoco un rango horario de 7 horas, sino 4 horitas, con lo cual médico que contratan por la mañana hace 4 horas en un sitio y seguramente por la tarde los hace en el otro consultorio. Y entonces con un solo médico, un solo enfermero, pues tienen cubiertas 2 consultorios. O sea, una magnífica gestión propia de lo que sea una empresa privada cicatera, de las que solo buscan ganar dinero, pues aquí lo único que buscan es ahorrarse el dinero. Eso sí, decirnos que se gastan muchísimo dinero, que contratan muchísimas personas, cuando es una absoluta y total mentira. Si ahora con el tema del COVID han echado 3.200 personas, a veces es que no encontramos enfermeros. Pues es posible posible que no los encuentren o tengan problemas en encontrarlos, porque se han ido a Cataluña muchos de ellos, a Cataluña, a las Baleares, que le están ofertando contratos de 6 meses y de 1 año, mejor pagados y con más duración. Es decir, esto es ley de oferta y demanda. Si tú los has echado a la calle, pues tendrá que buscarse la vida. Y cuando ahora dice voy a repescar algunos de esos, pues ahora resulta que se te han ido porque otros les han ofertado unas condiciones más dignas de lo que aquí han hecho en Cataluña, por ejemplo. No se ha echado a ningún refuerzo COVID. Tienen los contratos ahí, los están utilizando también para sustituir vacaciones y demás. Aquí hemos echado 3.200 personas a la calle y no se les cae la cara de vergüenza.
Mire, algo que también me preocupa bastante y que tenemos que volverlo a tratar, si le parece, es el hecho de que Montanejos y Benasal, estas dos poblaciones que son muy visitadas en este tiempo, el año pasado está claro que estas permanecieron cerradas por el coronavirus y porque no hubo su desplazamiento, pero es que este año no van a tener servicio ni Montanejos ni Benasal.
Efectivamente, tienen concretamente la plantilla que tienen, que son los médicos que hay, que tampoco les ponen apenas sustitutos, y entonces un médico a lo mejor en un día tiene que visitar 3 poblaciones distintas para sustituir a sus compañeros que están de vacaciones. Claro, al final es pasar más tiempo en la carretera yendo de un sitio a otro que atendiendo pacientes. Y claro, pues aquí tenemos pues Montanejos y Benasal, mucha carga asistencial, claro. Y sobre todo en los balnearios también suele venir mucha gente mayor.
Claro.
Que por tanto sí que requieren, no son jovencitos de 18 años, sino que es gente más madura y sí que es persona demandante y que necesita asistencia sanitaria. Pues bueno, se han ahorrado esos dos y el médico de Benasal y de Montanejos, porque los equipos que trabajen más,
sobre
y
todo,
que trabajen peor, y ya está.
El paciente,
si es que no hay más problema para ellos.
Claro, sobre todo el ciudadano que se encuentre en un momento mal y que pueda ser más grave de lo que aparenta, está más lejos el acceso a un centro, si está arriba en la montaña es más dificultoso llegar y no tendrías atención primaria,
Claro, pues es que además los refuerzos de Montanejos y Benasal en periodo estival están desde tiempos inmemoriales.
Claro,
es decir, yo lo conozco toda la vida y yo estoy en sanidad 20 y tantos años. Uh-huh. Y ya el año pasado ya no los pusieron. Todo el mundo dijimos, claro, si es que no hay prácticamente turismo ni persona asistencial de gente que te venga de fuera porque estamos con coronavirus. Pero este año los están funcionando y los médicos de allí nos están diciendo que se notan mucho el aumento de la presión asistencial y que encima, como tampoco sustituyen vacaciones, pues que al final van pues para aquí, para allá, pues haciendo más kilómetros que nadie.
En fin, Vicente Navarro, muchas gracias por haber intervenido y habernos al menos hacernos conscientes de la realidad de lo que tenemos con los consultorios en este momento, con lo que se había anunciado y con lo que realmente usted ha podido comprobar que existe, que está, que es la realidad de lo que no nos dijeron que era esta,
claro,
realidad.
Y además nos hemos dedicado a hacer fotos de los consultorios cerrados para tenerlos ahí de recuerdo.
Bueno, más que para tenerlos de recuerdo, para hacernos conscientes a la población a la hora de decidir la próxima vez quién dirige o quién decide las cosas y que nos hagan partícipes o que pidamos responsabilidades cuando alguien decide algo y luego realmente no lo cumple. También,
claro,
es bueno.
Si aquí no es que no cumplan, es que su política consiste en mentir, en decir que hacen cosas que no hacen, ni quieren hacer, ni van a hacer, pero lo que queda, queda. Y entonces, bueno, hemos sustituido 117, hemos puesto un refuerzo de 117 personas, ¿y dónde están? Eso es mentira. Pero a la gente le queda que hay un esfuerzo de la generación de 117 personas, que es mentira. Volvemos a abrir los 17 de Castellón, y es mentira, pero queda. Volvemos a abrir los 17 de Castellón. La política es una política ficticia, es una realidad paralela. Dicen una cosa y esperan, confían en que la gente se crea pies juntillas lo que dicen, porque para eso es gobierno. Y estamos ante un gobierno mentiroso, cuya política es mentir, engañar, y además lo hacen de forma consciente, sin ningún tipo de rubor. Y los ciudadanos lo que tenemos que ver es que nos están mintiendo, para luego cuando tengamos que decidir, tengamos claro que hay algunos que se dedican a mentir y que todo lo que venden son humo y mentiras. La liquidación del CICU, por ejemplo, es algo terrible,
es terrible,
que va a costar vidas.
Es terrible.
Y siguen adelante y no pasa absolutamente nada. Dicen que es que va a ser maravilloso y todo el mundo sabemos que es mentira, que va a ser mucho peor. me dicen, no, si es que vamos a reforzar en materia de personal. Es decir, mentira, porque el proyecto que han presentado tiene el informe de coste económico cero y que se hará con los recursos humanos que hay, firmado por la Consejería de Sanidad, y nos dice, no, vamos a aumentar la plantilla. Mentira, pero si acabas de, si dices por escrito y lo has presentado como anexo al borrador de proyecto, diciendo que no tiene coste económico alguno y que será con la plantilla que actualmente hay y que no hará falta refuerzos, entonces, ¿por qué nos dices que esto va a ser maravilloso y vais a aumentar la plantilla? Pero si estáis en vuestros documentos, es lo contrario. Es decir, es una mentira detrás de otra.
Pero desde aquí, y desde luego con personas como usted, seguiremos denunciándolo y seguiremos contándoselo al oyente para que al menos, por nuestra parte, no quede no haberlo trasladado.
Muchas gracias y agradezco vuestra labor.
Muchas gracias.
Intentar desde... que la gente vea la verdad de las cosas.
Muchas gracias. Desde CESIF, Vicente Navarro, muchas gracias y buenos días.
Buenos días a vuestra exposición.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante, una nueva mirada con faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross, lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor.
¡Vámonos, vámonos!
Me encuentro a la luna que estaba dormida, estás no sonora, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color.
¡Oh! ¡El chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón.
I ara des de la localitat de Nules tenim el portaveu del Partit Socialista, Adrián Sorribes. Molt bon dia, Adrián.
Molt bon dia, Susana.
Hem rebut una nota de premsa del seu partit on diu que vostès denuncien, i a més per escrit, els incompliments del contracte per part de l'empresa que gestiona l'autobús municipal. Què han denunciat? Què no està fent bé este servici públic?
Bé, nosaltres hem constatat que els usuaris tenien queixes sobre el nou transport municipal de Nules. Ens vam apropar al que és l'autobús, al servici en si, ens vam donar compte que tenien raó en les seues queixes, no? Que el nou autobús, el que és el cotxe en si, pues no complia part de les especificacions del contracte que debería que se va licitar i que debería de regir aquest servici. Nosaltres en aquell moment ja vam expressar la nostra queixa, que eren sobretot per temes d'adaptabilitat i accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, i pràcticament van dir que no tenien raó, que això no era aixina i que, en poques paraules, haurien de demanar perdó a l'empresa per haver difamat el nom de l'empresa en públic. Nosaltres, segurs de que les nostres queixes estaven fonamentades, vam anar a parlar amb els tècnics de l'Ajuntament, el responsable del contracte, el tècnic de contractació, i descobrim que, a part de les queixes inicials dels usuaris, resulta que n'hi havia més queixes, n'hi havia queixes per altres molèsties en el servici, i damunt incompliments, com ara que en estiu té que haver un autobús de major capacitat el dimecres, dia de mercat, perquè les dones pugen en el carro i els homes solen transportar més volum, i entonces resulta que això no s'estava complint també. Entonces nosaltres ja hem passat de ser una queixa, una pregunta en el plenari, a formalitzar una queixa per escrit davant de l'Ajuntament per a que s'investigui quines són les irregularitats i si no s'està complint el plec de condicions, perquè s'obrirà una auditoria i se depuren les responsabilitats en què tinguin que ser.
Mire, això vostès ho denuncien la primera volta en el ple que va tindre lloc en el mes de maig. Se n'adonen després que hi ha més coses que no complís l'empresa que ha concessionària. Quant de temps porta aquesta empresa prestant servei per a l'Ajuntament de Nules?
Aquesta empresa va guanyar la licitació per a dos contractes anteriors. Uh-huh. Quan van modificar el contracte se va quedar fora i va entrar una altra empresa, la qual sí que complia tots els requisits del plec administratiu. I ara, l'última licitació que se va fer l'any passat per a començar aquest 2021, pues bé, els canvis dels plecs de condicions, pues aquesta empresa torna a guanyar la licitació. Però, clar, és el que diem, torna a guanyar, però d'una forma ara mateixa tramposa, perquè si tu te compromets a complir un contracte i no l'estàs complint, primer dones un servici de pitjor qualitat del qual t'has compromès i, a més, has expulsat altres empreses que potser sí que poden complir aquest contracte i que tu has guanyat saben que no han de complir, per tant, o se complís el contracte, o se donen servicis de qualitat per a la ciutadania de Nules, o si no n'hi ha que expulsar aquesta empresa per incompliment i per trampejar, no?, el que és el contracte i la licitació.
Clar, perquè jo entenc que una empresa quan és posseïdora d'un contracte en un ajuntament, en este cas com és esta, si no complís els requisits per la llicència per a poder seguir treballant per al consistori. És aixina, no?
Sí, sí. A més, jo li ho explico molt a la gent, no? Exactament, i pues, molt fàcil. Tu imagina que tu en ta casa contractares pues, reformar la cuina o contractares qualsevol altre tipus de servei en ta casa i t'ofereixen una gamma de servicis molt àmplia, en un preu molt econòmic, i resulta que quan comença el servici, el que t'han promès la meitat no se complís. Clar, tu exigiries per ta casa que se complís el 100% del que t'han promès per el preu que s'ha estipulat. Pues en els servicis municipals és igual. L'Ajuntament va estipular unes clàusules a les quals les empreses se comprometien a complir. No poden decidir si les complixen o no. No, no. Estan compromès a complir-les i per el preu establert. Sí, l'empresa no pot complir per el preu que ella mateixa va fijar per aquests servicis, que renuncia. I si l'Ajuntament se dona compte que l'empresa no està complint, pues no se li pot pagar el 100% de la facturació perquè està incomplint part dels servicis que no està donant, i un servici no se dona, no se paga.
Sí, jo la meva pregunta o el meu dubte és si ella no complís la part del tracte, la responsabilitat de que l'empresa no estiga fent els seus deures, de qui és?
Hi ha una doble culpa, no? Per una part de l'empresa, per no complir, i per l'altra part de l'equip de govern, per no exigir que se complisca. Perquè, evidentment, que un dia, de forma puntual, l'empresa no pugui complir perquè hi ha una avaria, o que justifiqui el per què no pot complir, doncs si aquestes justificacions l'Ajuntament les assumís, doncs no passa res. Però que sigui un incompliment reiterat, no hi hagi cap justificació per part de l'empresa, l'Ajuntament no hagi justificat en cap moment per què ha modificat el servici, i entonces hi ha un incompliment tàcit per part de l'empresa i una acceptació per part de l'Ajuntament, però no és una acceptació de les noves condicions, sinó simplement una dejación de funciones per exigir i fer complir el contracte.
Jo entenc que l'empresa perd la concessió, perquè lògicament no dona el servei que té que donar-la, però que en aquest cas l'equip de govern el que caldria saber és si ja és sabedor d'aquestes queixes, és a dir, si imagines que vostè és l'alcalde de Nules i contrata una empresa i no s'assabenta de que això està ocorrint. Com pot saber la ciutadania que el consistori ja sap el que està passant?
Pues en este cas, gràcies a l'oposició, com han dit, en maig ja vam ficar una queixa formal en el pleno. Esta queixa formal no va ser atesa per la regidora del servici, sinó tot el contrari, que quasi que se'ns culpava a nosaltres per haver ficat la queixa. Quan ho han ficat per escrit i han demanat que s'active la clàusula d'auditoria a l'empresa per veure si està complint o restringir el contracte, entonces és quan s'han manejat. De fet, en el plenari, quan el meu company Ramon Martínez li pregunta a la regidora en quin moment vostès han ficat una queixa formal a l'empresa, la regidora contesta este matí. O sea, el mateix dia del pleno, per a poder vindre al pleno i contestamos que havien ficat una queixa, la van ficar.
És
però és que estem queixant-nos des de maig. N'hi ha constància en els plenos, en els actes, en els vídeos, n'hi ha constància de les nostres queixes i dels nostres dubtes sobre aquesta empresa des de fa un mes, i resulta que se van menjar el dia del pleno per poder contestar-nos. O sea, com és possible que se tarde un mes en reaccionar davant de totes aquestes queixes? Com és possible que l'oposició tinga constància de totes les queixes dels usuaris i l'equip de govern diga que, ai, és que ells no les saben? Els propis regidors de l'equip de govern ens han confessat que la gent se'ls queixa verbalment, però que com no ho fiquen per escrit, ai, no pot ser. Home, eres un regidor de l'Ajuntament de Nules. Evidentment, lo millor és que ho fiquen per escrit, però no pots ignorar una queixa en que sigui verbal dels teus veïns. Doncs ha sigut un deixar de fer, una dejación de funciones, un no fer cas de lo que la gent ens estem dient, i ara quan ja se ho veuen per escrit, ja quan demanem informes per escrit i ara ja no tenen escapatòria, ara mos menegem per pareixer que mos preocupem per el servici de Nules. No, la veritat, fa 5 mesos que no mos heu preocupat del servici, i si no fora per l'oposició, esta empresa seguiria incomplint el contracte. del govern i perquè sempre reaccionen tard o sempre reaccionen perquè la oposició els obliguem a reaccionar, perquè si no ells és com que no és un tema seu. Com que no és un tema seu? Vostès són els que gestionen l'Ajuntament i els que tenen d'obligar a complir. I estem pagant un servici a una empresa que no està donant el servici als veïns i veïns de Nules. És que no els importa on acaben els diners de nostres veïns?
En este cas, Adrián, se pot dir que per part de l'oposició, per part seua, vostè té que estar satisfet, perquè al final, si se solventa la situació, pues els ciutadans de Nules, que és el que en definitiva se té que defendre, pues bueno, ja tindran el problema resolt. Això sí, hauran d'estar sempre pendent de tot.
Claro, nosaltres estem fent la tasca de l'oposició, és fiscalitzar tots els servicis municipals i fiscalitzar la tasca de govern que fa l'equip de govern. Nosaltres estarem satisfets quan se resolgui el problema. O bé, perquè l'empresa complís el contracte al 100%, o bé, perquè de cau se traga una altra licitació en una empresa que sí que complís el 100% del contracte. Qualsevol de les dues resolucions ens donaria per satisfets. El que ens dona per satisfets és l'actual situació, no? Perquè mostres una deficiència i en vez d'acceptar-la, intentar millorar-la, quasi com que intenta que passi, intenta dir que la posició és subestimada i que això no és veritat. Ara, quan ho diuen els informes, volem que l'auditor digui, volem que tenia raó.
Adrián Sorribes, portaveu del Partit Socialista de l'Ajuntament de Nules, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, Susana.
Fronteras que no eran prohibidas, hagamos el amor, fluyamos tú y yo.
Que noche más corta que nunca termina, que ganas de verte y comerte la vida, y ya llega el sol, chispilla y calor. ¡Ey, chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestrat te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestrat.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante, una nueva mirada con faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross, lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisio Vila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisio Vila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisio Vila, 628 14 33 49 o a Podonova, 685 28 80 34.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Veo todo en blanco y negro. El vaso acaba siendo amigo mudo. Las mismas caras, los mismos gestos. Amigo mudo, oh, oh. Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder. Un día tras otro y un buen rato después. Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día.
Y hoy nos presenta el regidor de Sports, Javier Serralbo. Què va presentar-nos? Pues nos presenta el quart campionat d'Espanya de natació artística infantil. Molt bon dia, Javier.
Bon dia.
A ell l'acompanyen el president de la Real Federació Espanyola de Natació, Fernando Carpena. Buenos días.
Buenos días, bon dia.
Y como no, la entrenadora Alejandra Lorenzo, a la que conocemos porque ella es la entrenadora del club Aliat de Villarreal. Buenos días.
Hola, bon dia.
Concejal, Javier, un honor, ¿no?, tener este campeonato aquí en Villarreal.
Pues un honor tener clubs que se embarquen en los proyectos de y crezcan, ¿no? Como el Club Alia Villarreal, que en 5 años ha pegado un estirón y está creciendo mucho y tiene muchos proyectos para crecer más. Y un honor también que esté aquí el presidente de la Federación de la Nacional, ¿no?, de Natación, Fernando, al cual le agradecemos encarecidamente que esté aquí hoy y que dé su apoyo también personalmente a este campeonato, ¿no? Para nosotros también es una parte más con esa ilusión que tenemos que nuestras instalaciones pues acojan grandes eventos y este es un gran evento de natación que por fin pues ha venido a Villarreal y será el primero, creo, que de muchos.
Fernando, un gran evento. Usted acaba de tener la rueda de prensa, ha visitado la ciudad, una ciudad que le ha sorprendido gratamente.
Por supuesto, yo
hablamos de instalaciones siempre, ¿eh?
Hablamos de instalaciones y de ciudad. Bueno. El estar aquí con el pretexto de organizar un evento, pues es fantástico, porque además conoces un poco más de lo que desde fuera analizas, ¿no? Y cuando ves Villarreal lo asocias evidentemente a muchos valores deportivos, pero en este caso lo juntamos con el con nuestras especialidades, concretamente con la natación artística. ¿Qué he descubierto? He descubierto que hay un club joven que quiere hacer cosas y un ayuntamiento implicado. Para mí es una maravilla.
Bueno, es un cóctel perfecto, ¿eh?
Es un cóctel que garantiza cosas.
Yo, como presidente, entiendo que usted se haya sentido gratamente sorprendido al encontrar este sitio donde realmente se cumple lo que usted como presidente hubiera deseado tener en cada sitio donde va.
Por supuesto, y además es una oportunidad de promocionar una especialidad exitosa y que cuanto más puntos como este existan, pues claro, nos dentro de lo que es el deporte y el progreso en el deporte de competición, que nos garantiza que por lo menos la rueda puede seguir.
Cuando usted visite otros sitios, ¿podrá decir o podrá proponer Villarreal, en este caso, como ejemplo?
Obviamente.
Sin lugar a duda, ¿no?
La complicidad que aquí se está manifestando, pues yo creo que es la clave del progreso.
Claro, en este caso, ¿usted considera que Villarreal sí será un buen sitio para que se haga este campeonato? Porque al final se tiene que buscar el sitio adecuado para este tipo de eventos. En eso también va el prestigio del evento, ¿no?
Evidentemente, nosotros somos los titulares del evento,
claro,
y por tanto lo que tenemos que garantizar, diría que cara al exterior, pero sobre todo nuestro compromiso está en los participantes. Cuando uno se clasifica y participa en un campeonato de España, el ente titular, que en ese caso somos nosotros, tiene que buscar el lugar adecuado y propicio para organizarlo. Aquí se dan esas circunstancias. Desde el primer momento que surgió la inquietud, la Federación Española, no nos olvidemos, de la mano de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana, pues lo vimos como una oportunidad. Una oportunidad que se confirma, una oportunidad que ya, hablando de números y hablando de una situación extraordinaria que estamos viviendo, los números de participantes incluso van a superar el anterior campeonato que se hizo antes de la pandemia. Vamos a hacer un campeonato en unas condiciones excepcionales, que es sin público, con lo cual se valora incluso mucho más el hecho de que el ayuntamiento haya cedido esas instalaciones, porque el retorno no lo va a tener en lo que se dice el movimiento económico que generan los que siguen este evento, pero la imagen de la ciudad yo creo que sale reforzada por su complicidad.
El prestigio que adquiere la ciudad, que al final, concejal, es lo que siempre se persigue aquí en la ciudad de Villarreal.
Sí, bueno, como dice el presidente, el retorno económico también es muy importante. En este caso también va a haber, porque todos los participantes también van a venir y van a quedarse aquí este fin de semana del 17-18. Y bueno, nosotros con que el club crezca, con que los deportistas, como sabes también la afición del deporte que tenemos todos, que pueda ayudar también a ese prestigio de ciudad y a la marca de ciudad de la salud del deporte, como sabes que llevamos hace tiempo gestionando, pues yo creo que ya nos sentimos muy satisfechos, ¿no?
¿Quién convenció a quién para ser el anfitrión aquí? ¿Cómo ha ido la cosa?
Alejandra, la alma mater.
La entrenadora, Alejandra.
Sí. Yo, vi la oportunidad. Ahora los campeonatos de España, los que hemos estado asistiendo durante la temporada, se estaban desarrollando sin público y sin uso de vestuarios, con unas medidas muy estrictas de COVID. Y pensamos que, tal y como es la instalación de la ermita, ¿no?, que no hay gradas, pero sin embargo es muy espaciosa para poder habilitar esos boxes que se están utilizando para aislar a los equipos, pues que cumplía las condiciones perfectas y que era nuestro momento. Además es una piscina muy vistosa, muy bonita, donde puede quedar todo eso, muy, muy bonito, y me puse en contacto enseguida con la Federación Española y con el ayuntamiento. Una vez el ayuntamiento me dijo que sí, que adelante, nosotros ya presentamos todas las solicitudes para que la Federación Española nos pudiera aprobar la piscina.
Como... O sea, que fuiste una embajadora excelente, ¿no?
Sí.
¿Cuántos van a participar? ¿Cómo los días? Un poco, ¿nos das un anticipo del evento?
Número exacto, se cierran hoy el plazo de inscripción, pero bueno, se ronda entre los 250, 270 nadadoras y nadadores, porque también va a haber deportistas masculinos. Ya hay prácticamente en todas las categorías a nivel nacional, y en este campeonato también habrá. Se va a desarrollar durante todo el día del sábado 17. Uh-huh. Se empezará con la modalidad de figuras y las mejores clasificadas pues optarán para clasificarse para la final de dúo y equipos y combos, que se desarrollarán durante el sábado por la tarde y el domingo por la mañana.
Vienen de todos los lugares de España, entiendo.
Sí, vienen de prácticamente de todas las comunidades.
Lo que hace que entiendo que avance lo que es este deporte es el hecho de que ya no es un deporte femenino, sino que es un deporte donde cada vez participan más niños, en este caso porque es infantil.
Sí, este último año, diría yo, ha habido un crecimiento,
un repunte, ¿eh?
Sí, de nadadores masculinos en nosotras mismas, en nuestro club. Ahora mismo contamos con 4. Aún son de edad pre-benjamín. Hasta el año que viene no van a poder competir a nivel escolar, pero bueno, ya tienen una carrera, una proyección de cuando sean de categoría Levin poder estar representándonos también en campeonatos de España.
Presidente, ¿la figura masculina empieza a poner el pie?
Sí, la verdad es que la oficialización del dúo mixto a nivel internacional nos ha llevado a que las federaciones promovamos el hecho de la incorporación de hombres, en ese caso de chicos, a esta rueda. Tenemos un gran referente, que es Pau Ribes, que con Emma García, bueno, pues compite a nivel absoluto en unas magníficas condiciones. Vienen de ser medalla de bronce recientemente, el campeonato del mundo ha tenido un quinto o sexto puesto, y eso ha generado una inercia que donde lo estamos empezando a notar, y como bien decía Alejandra, es en las escuelas, y las escuelas llevan a que haya estos prebenjamines y luego los alevines y luego los infantiles. Yo puedo decir con orgullo,
claro,
en lo que me toca, que este año en todas las competiciones de la natación artística española ha habido participación masculina. Eso significa que lo que antes era una anécdota, y además la voy a contar, esto no viene de ahora. Fuimos pioneros en la Federación Española, yo no era presidente, yo era asambleísta, en solicitar la autorización que hasta la categoría infantil pudieran participar los chicos, ¿no? Hubo uno que se llamaba Pau Ribes. Estoy hablando de aproximadamente el año 2000-2001. Él era un nadador inserto en un grupo de nadadores en el Club Natación Granollers. Cuando le di la primera medalla de un campeonato de España, yo le dije que eso no fue hace demasiado. Hará 4 o 5 años, digo, ¿quién te diría, Pau, que tú representarías a España con Gemma Mengual? Porque debutó con Gemma Mengual en un campeonato de Europa.
Fíjese.
Esa es la anécdota. Ahora ya hay más. Y además gente preparada desde un inicio, y ojalá que nadadores que surjan en este núcleo algún día aspiren. Pero bueno, eso es un largo camino. Lo importante es empezar.
Lo bueno es que eso ya se cuenta como una anécdota, porque ahora ya tenemos más figuras masculinas. Por lo tanto, eso ya se cuenta como una anécdota, ¿eh?
Por supuesto que sí.
Concejal, supongo que usted a lo que haga falta, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes que de las 32 especialidades que tenemos en Villarreal, pues dan para tener estos eventos en muchos deportes, ¿no? Y bueno, encantados que sea Alia quien organice esto, pero bueno, y encantados también de poder hacer cosas, ¿no? Lo he dicho también en la rueda de prensa, se lo he comentado antes a ellos, el Villarreal nuestro máximo embajador, porque lo tenemos ahora reciente campeón de Europa, con esa lo que tenéis aquí delante, esa exposición que tenéis aquí permanente, pero evidentemente detrás de todo eso también hay muchos clubs y muchas especialidades que también practican deporte, y al final lo que estamos orgullosos es que pues en Villarreal, de 50.000 habitantes, hayan unas 20.000 personas que practiquen deporte en nuestra ciudad, y eso hace también que vayan saliendo nuevas generaciones de deportistas, ¿no? Y bueno, ya sabes lo que nos gusta, una envidia sana de que se va a Japón y yo no puedo ir como otras olimpiadas, pero bueno, van a ser unas olimpiadas también diferentes, porque es un sacrificio también ir ahora.
Presidente de la Real Federación Española de Natación, dígame.
¿Me permite otra anécdota?
Sí, claro que sí.
La Federación Española de Natación, a través de su equipo de waterpolo femenino, está muy unido,
sí,
al club, al Fútbol Club Villarreal.
Sí, Villarreal Club de Fútbol.
Villarreal Club de Fútbol. ¿Por qué? La imagen del deporte en general era que el fútbol fagocitaba, eclipsaba,
sí,
todo.
Sí,
¿vale?
Sí.
La postura de un presidente del Consejo Superior de Deportes nos abrió los ojos a todos para decir que lo bueno es unirse. Y nos empezamos a unir el mundo del fútbol con el resto del deporte. Y empezó, no me acuerdo cómo se llama, una campaña. Uh-huh. Y la campaña significaba que la liga de fútbol, a través de sus embajadores, son los equipos, se aliasen a alguna especialidad deportiva, evidentemente no tan conocida, uh-huh, no tan profesional. Y empezaron una serie de actuaciones internacionales. El equipo español de waterpolo femenino, que venía de ser campeón del mundo en Barcelona 2013, subcampeón del mundo en Londres 2012, se unió a una expedición del Villarreal Club de Fútbol a Pekín.
Sí.
Increíble.
Sí, sí.
Y hoy estamos aquí haciendo el primer campeonato de España. ¿Quién lo diría? Hay que recordar, cuando hemos hablado del fútbol, sí, y hay que reconocer que me consta la labor de apoyo que está haciendo esta entidad futbolística en favor de las otras especialidades deportivas, cosa que es de agradecer.
Y tanto.
Y que se promueva y que haya más ejemplos.
Pues con estas palabras nos quedamos, presidente de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena, también la entrenadora del Club Alia Villarreal, Alejandra Lorenzo, y como no, Javier Serralbo, amigo de esta casa. Y concejal del Ayuntamiento de Villarreal, lógicamente. Muchas gracias.
A vosotros.
Estás a la 92.2 FM. Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
L'Esportiu Bàsquet Vila-real torna a obrir el termini de renovacions i noves inscripcions per a la temporada 2021-2022. Des del dilluns 7 i fins al 30 de juny per a renovacions amb plaça garantida i noves altes. I a partir de l'1 de juliol, termini obert fins a cobrir equips. No importa el teu nivell inicial, en l'Esportiu Bàsquet Vila-real tens un lloc on gaudir de l'esport i del bàsquet. Podeu demanar informació a la web del club, www.ebvilareal.com o a les nostres xarxes socials. I no vos oblideu del segon campus d'estiu Natu Bàsquet, que ja estem preparant de l'11 al 17 de juliol a Llucena.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Terra Divers, l'exposició més ambiciosa sobre els orígens de Benicarló, ja es pot visitar al Museu de la Ciutat de forma permanent.
Un viatge de més de 2.500 anys que ens ensenya de manera atractiva i didàctica com vivien els ibers, com s'organitzaven socialment, com comerciaven o quin paper jugaven les dones.
Una mostra imprescindible per saber d'on venim i decidir on anem.
Benicarló és cultura. Ajuntament de Benicarló.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Llega el verano. Sol, playa, diversión y el verdadero sabor americano con nuestra gran Mac Steam Cheese Buffalo y las nuevas Mac Shaker Fries con sabor a queso. Pídelas con tu refresco y por un euro más completa tu Mac Menú con una toalla exclusiva de los Minions.
El verano en McDonald's tiene Taste of America.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Bueno, esta musiqueta, María, és perquè...
Clar, és que avui tindria que ser Sant Fermín, no? Estaríem ja per allà, o no, o així, però gaudint, no? Encara que siga pels mitjans de comunicació, un poquet.
Nosaltres ens hem posat en contacte amb gent que és d'allí i que viu Sant Fermín any darrer any i ens ha dit que, bueno, el coronavirus obliga a suspendre, com ja va passar el 2020, tots els actes festius en la capital. Hi ha tristesa als carrers de Pamplona. Però diuen que, a banda de la tristesa, un inusual silenci en els carrers que haurien d'haver-se estar ara en este moment pues,
de goma,
a rebosar sí, de gent. Sí. Però que este any, igual que va passar en el 2020,
obligats a suspendre els actes festius, entre ells la fèria del bou a Pamplona, per lo que sense bous no correran des dels corrals de sa, des dels corrals que es diu Santo Domingo, Santo Domingo hasta el coso pamplonès a les 8 del matí. Ni per les vespraes tindrà lloc ningú festeig taurín. Però diu que, no obstant, hi ha hagut qui no ha volgut faltar a la seva cita i a les 8 del matí s'ha apropat a la costa de Santo Domingo, hasta la Hornacina, en la que se troba la imatge del sant, i en uns casos per a mostrar el seu respecte durant uns instants i en altres per a entonar el típic càntic aquell de a Sant Fermín.
San Fermín, su saito patroi, su sendure oñak, entierro ontanotoi, en tu narren San Fermín.
El típic càntic que estem sentint, en este cas és en euskera, que és a Sant Fermín pedimos, que això és el que se fa previ a l'inici d'aquesta carrera. Diu que hi ha hagut abraços i s'han abraçat, s'han saludat entre vells coneguts, tots ells vestits de blanc i roig, a pesar d'esta suspensió de festes que s'han succeït en l'entorn d'una costa, en més presència que en alguns moments més de mitjans de comunicació que de corredors. Allí un d'ells, que estava concretament una persona concretament de Múrcia, explicava als periodistes que havia acudit fidel a la seva fita, amb esta festa a la qual va afectar l'any passat per la por, però que enguany, com ja està vacunat, tenia unes tremendes ganes d'anar i mostrar-li el seu respecte al sant. Junt a ell, un veterà corredor navarro mostrava igualment la seva tristesa per el fet que este 7 de juliol no haverà hagut aquests típicos encierros en Pamplona, uns encierros que diu que ell ha corregut des de que era un xaval. Al llarg del recorregut d'estos encierros no hi ha ni balles ni espectadors, però en els balcons s'ha pogut veure alguns grups de més de corredors vestits de pamploniques que, a pesar de tot, han volgut estar en aquests carrers als que confien tornar a veure de gom a mom el pròxim any i confien no haver perdut aquesta agilitat que tenien per a córrer.
Això és important, no? Que no se'ns oblide córrer davant del bou, no? Després de tota la pràctica de tots els anys, faltaria més, no? Això deu ser com la bicicleta, Susana, perquè qui és valent pa tot, no?
Perdona, compte el canvi d'entre l'any passat i enguany, és dir,
sí,
es mantenim, no fem festes, però cuidao que no se'ns oblide que volem tornar a tindre-les.
És que això és lo important, no?, en les festes.
Maria, se'ns acaba el temps.
Sí, cançoneta, no? I com no, avui no podia ser una altra que esta.
Ho sé, però és que no n'hi ha cançó de... O sigui, no hi ha dia de 7 de juliol sense aquesta cançó, eh?
A més, tot el món se la sap, eh?
Sí, 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 per supost. Sigues d'on sigues.
Bueno, també felicitar els Fermins.
Claro, òbviament, no? I Fermines, que també hi hauran, no?
Que també hi hauran. Que els havíem oblidat de felicitar-los. Celebrem un Sant Fermín un poc més alegre que el de l'any passat, perquè ja estan vacunats una bona part de la població, ja queda menys per a ser pròxim Sant Fermín, i des de llavors jo convide a la gent, perquè personalment coneix aquesta ciutat meravellosa, a que vagin a conèixer-la, encara que no siga Sant Fermín. Maria, demà...
Pues més i millor, no?, com sempre.
A les 12 retrobem així,
I a vostès, a vosaltres, per què no dir-los que demà, encara que no siga Sant Fermín, tornarem a estar així i farem un repàs per tot allò que és actualitat durant aquestes dues hores que tenim i que tantes ganes i en tantes ganes fem, tant Maria Ventura com jo, per a tots vostès, per a tots vosaltres, perquè passeu i ser protagonistes junt en tota la província de Castelló. Moltes gràcies i fins demà.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor.